Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
La Teresa Saborit, la convidada a l'Oficis d'avui, és escriptora, és narradora oral i és especialista en gamificació de projectes literaris. En aquest sentit, és fundadora, per exemple, d'espais web com la Llibreta Vermella o el vullescriure.cat sobre gamificació de projectes literaris, el primer, sobre creació literària en general, el segon. Des de 2015 es dedica a temps complet a la literatura, després de fer el mes de gener d'aquell any un canvi de vida radical, deixant enrere el món de l'economia, al qual dedicava bona part de la seva energia. La primavera passada sortia al mercat Casus Belli, la seva darrera novel·la, guanyadora del 42è Premi Armand Quintana. Teresa, sigues molt benvinguda als Oficis, què tal?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, un plaer ser aquí.
Només faltaria, ens agrada molt que passi gent ben diversa. Avui parlarem del Casus Belli, d'aquesta nova novel·la, però abans ens ha interessat molt el tema de la gamificació de projectes literaris, una de les branques a què dediques la teva feina. Defineixen-ho primer, per començar. Gamificació de projectes literaris, què és això?
Sí, o sigui, gamificació ve de la paraula anglesa game, o sigui, és joc. És convertir experiències en jocs, o al revés, aplicar tècniques de jocs a experiències que no són jocs. I jo m'he especialitzat en aplicar-ho en projectes literaris, bé sigui llibres, bé sigui donar a conèixer autors, bé sigui gent, dinàmiques de lectura, dinàmiques d'escriptura. Per tant, aquestes experiències que no serien jocs, jo hi aplico dinàmiques de jocs. Resumint, seria una mica això.
I posem-hi algun exemple, perquè ho podem arribar a entendre. D'acord, juguem per entrar al món de la literatura, per promoure un autor, un llibre, una publicació o un projecte X. Però, per exemple, quin tipus de joc has aplicat a l'hora de potenciar o promocionar un llibre?
Sí, per exemple, vaig col·laborar amb l'Any Perucho, ara fa un parell d'anys, i ells volien donar a conèixer una reedició que es feia d'un llibre de Perucho. I el que vaig muntar va ser un escape room per adolescents, per tant, estava pensat per fer-ho presencialment, per tant, era una manera de descobrir el llibre, no?, que els adolescents, si tu parles de Perucho, pot semblar molt antic i molt allunyat, etc etc. Però l'univers de Perucho és fascinant i, per tant, tenia una imaginació desbordant. Per tant, vam muntar un escape room perquè descobrissin l'univers de Perucho i així, jugant, descobrien tot el que podien descobrir si llegien el llibre i, per tant, era una invitació després a llegir el llibre si volien continuar descobrint aquell univers. Per exemple, en aquell cas vam muntar un escape room. Altres coses que hem fet, per exemple, a Vic, és tradicional per Sant Jordi, fan la llegenda físicament, teatralment, a la plaça Major, no? I cada any reuneixen allà potser 3.000 canalles amb les seves famílies a la plaça Major per veure la princesa, el rei, el drac, etc etc. I amb tot això del confinament, el Covid i tot això, com que no es podia fer això de reunir tanta gent, el que vam fer va ser gamificar-ho i ho vam convertir en un joc de pistes. Per tant, els nens rebien una carta en què se'ls demanava ajuda per poder que el drac tornar-lo a dormir, perquè, esclar, s'havia despertat i es volia menjar tot el poble i això no podia ser.
Sí, clar,
el drac allà i tenien una carta i havien d'anar seguint, havien d'anar descobrint misteris i anaven visitant la ciutat. I a mesura que anaven visitant la ciutat, en un lloc es trobaven la princesa, en l'altre es trobaven el Sant Jordi, en l'altre es trobaven el drac mateix, etc. I reunien pistes i salvaven la diada de Sant Jordi, no?
Entenc,
que serien, per exemple, dos exemples.
Entenc amb tot això que la gamificació d'aquests projectes es fa pensant sobretot en un públic infantil o infantil juvenil o no, o fins i tot els adults i gent més gran ens pot atraure algun joc que ens condueixi cap al món del llibre.
Es pot fer per totes les edats. Per exemple, vullescriure.cat, que deies tu abans a la presentació, és una web d'escriptura i està gamificada. Per tant, tu quan ets a Sevilla a escriure no et trobes el típic professor que et diu escriu i fes aquest exercici i d'aquí 15 dies ho corregirem i ens ho mirarem. No, sinó que és al revés, no? Vull dir, tu entres allà a la web i et proposem un seguit de dinàmiques, cada setmana tindràs un enunciat i si vas participant aniràs tenint recompenses, com siguéssim. I la més gran és que els que participen d'una forma més habitual tenen l'oportunitat de participar en el llibre que publiquem per Sant Jordi a final de temporada, no? Per tant, és, tu escrius, però escrius d'una manera lúdica, d'una manera jugant, gairebé com si haguéssim, entres en contacte amb un grup d'escriptors que també volten per la xarxa i al final, per exemple, es crea una dinàmica, en lloc d'una dinàmica de professor-alumne, és una web que es crea una dinàmica gairebé d'una família, no? I allà hi ha gent de totes les edats. Tenim gent de 70 anys i tenim gent de 15, no? I es comenten entre ells els textos i això, i es forma una dinàmica molt, molt bonica. I està gamificada, vull dir.
Si en voleu saber més, senyores i senyors que ens escolteu setmana sí, setmana també, us recomano especialment que hi feu una ullada a una o altra web, a la llibretavermella.cat o al vullescriure.cat, i veureu la quantitat de recursos i de pistes que toca i que estira i que enfila la Teresa Saborit. Tot això a l'entorn del plaer de la lectura, el plaer del llibre, d'un sector que volem tastar i anem coneguent detallets setmana rere setmana en aquest oficis del llibre, però que a través de la Teresa jo m'he trobat una definició o un panorama que diu, ostres, 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 quan amb material de promoció del Casus Belli, que és l'última novel·la que comentarem de seguida, que diu... Un 80% de la població adulta ha pensat un dia o altre escriure un llibre. Diu, bé, aquest públic hi anem a incidir. Un 60% de la població ha començat un dia o altre a escriure aquest llibre. El sector editorial va facturar més de 1.200 milions d'euros el 2021. Cada any es publiquen uns 8.000 llibres en llengua catalana. Bé, amb tot això, diguem, home, és un sector fort, anals, un sector potent, però llavors... La Teresa et fuma una galtada dient, però un 80% dels autors cobren menys de 1.000 euros anuals. Recoi, aquí falla alguna baula de tot el gruix del sector editorial, no?
Sí, és molt, aquesta dicotomia, no? Tu mires les grans xifres del sector i és això que dius, ostres, el sector editorial català, sobretot després de la pandèmia, amb tot el tema de cara amb el confinament, hi va haver molta gent que va tornar a la lectura, per tant els índexs de lectura han pujat. Després del confinament tothom deia que tornaran a caure. No, es mantenen, fins i tot pugen. La producció editorial puja, la facturació es va recuperant any rere any després de la crisi, etc. Per tant, tot és molt maco. I llavors arribes a la realitat dels autors i dius, no anem bé. Saps? Per exemple, l'Associació d'Escriptors fa enquestes periòdicament i la immensa majoria d'escriptors professionals del país no poden viure dels llibres, no? I per tant, sí, es produeix aquesta dicotomia que dius és una situació molt estranya.
Uh-huh. I llavors també, amb aquesta mateixa línia, malo, diu l'editor, malo quan algú ha de fer un avís previ com aquest. Un avís previ, diu, això la contraportada, aquestes dades no me les he pas inventades, la Teresa la reflecteix perfectament a la contraportada i entremig i calça pistes de l'argument del llibre. Però aquest llibre, abans, quan el comences, hi ha les dades de l'editorial, les dades tècniques, la dedicatòria, tal, 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 i abans d'entrar en el que és estrictament la narració, hi ha un avís previ. Diu, tots els personatges i situacions que apareixen en aquesta novel·la són ficticis. Qualsevol semblança amb persones reals, vives o mortes, o qualsevol similitud amb fets reals és pura coincidència. Ni Casus Belli, ni Nèmesi, ni Festina Lente no han existit mai. I llavors també una d'aquelles pessigadetes diu, i el sector editorial és i serà sempre un conte de fades. Aquesta última no me la crec, eh?
Com que no, el sector editorial és un conte de fades per definició. No, com que no te la creus, dius...
Per què es fa necessària una nota, un avís previ com aquest?
Bueno, perquè és ficció, vull dir, és una novel·la. O sigui, no volia fer un documental, no volia fer un reportatge periodístic, vull dir, jo soc escriptora, no soc periodista, per tant, és ficció. Que llavors hi hagin coses que puguin recordar moments que s'hagin viscut o que s'hagin llegit, etc. Això ja és un altre tema que escapa de les meves mans. La novel·la és 100% ficció i res d'allò que hi ha escrit no ha passat mai.
Però sempre hi ha una mica d'inspiració amb experiències viscudes en pròpia pell o experiències que un o altre t'ha explicat o amb aquelles coses que es diuen en els fòrums més o menys experts i hi ha un retrat del sector editorial català que ara mateix fèiem amb quatre números i tothom sap que en el món editorial de Catalunya i en Barcelona com una capital molt forta i molt potent hi ha grups d'unes dimensions impressionants que algun negoci fan, si no, no sortirien aquestes xifres que dèiem, 1.200 milions d'euros l'any 2021 de negoci. I paral·lelament, i aquí entrem gent com els dels oficis del llibre, i és allà on volem retratar també part de la realitat, el territori està sembrat de mil i una petites iniciatives que una setmana rere l'altra ens van fent aquest discurs. Però no podem viure'n. Fem coses interessants, s'editen llibres interessants, d'obra n'hi ha molta, però no en podem viure econòmicament. I una mica aquesta reflexió, pel que he llegit, i ja ho dic obertament, no me l'he acabat, però ho faré perquè hi soc ben enganxat, Casus Belli està retratant.
Sobretot el que volia era una mica això, no? Vull dir, la gent que no és del sector, no? la gent que només llegeix, per exemple, o la gent que no comença a escriure això, però que no és el sector, que no ha vist la realitat de la indústria, doncs potser una mica la novel·la era una mica de la porta d'entrada per dir, si entreu aquí, o el que hi ha darrere de les bambolines, d'això que vosaltres feu a les llibreries tan maco, sapigueu que hi ha tot això. No? Per això les protagonistes de la novel·la són dues, una és una escriptora i l'altra és una petita editora, no? Perquè el sector editorial, vulguis que no, està molt dominat per això, per aquests dos grans grups editorials que tenim en aquest país, no? I és clar, això és una distorsió molt gran, perquè tenim dos gegants immensos i llavors tenim molt petits. I és clar, això distorsiona molt el sector. Per això hi ha aquestes dicotomies tan rares d'un sector que va ben en vela i en canvi hi ha molta gent que està aquí picant pedra i que costa molt arribar a final de mes, no? I, per tant, la novel·la era una, això, mirar entre bambolines per la gent que no coneix el sector i que vulgui saber una mica què hi ha darrere dels llibres que ells es troben a les llibreries, doncs la novel·la és per això.
Fas una metàfora, no en el llibre, però a mi em va encantar molt com vaig rebre el llibre amb una frase que deia, amb un material adjunt en el llibre, deia, el món editorial és com una capsa de Mikados enviada per correu postal en plena onada de calor. Què li passa amb una capsa de Mikado si s'envia per correu postal en plena onada de calor com la que hem viscut aquests últims mesos?
Clar, no, sí, és la metàfora una mica del llibre, no? Quan tu, per exemple, com a escriptor, escrius un llibre i aconsegueixes que un editorial te'l publiqui, etc, i t'arriben a casa, això fa molta il·lusió, quan t'arriba el primer llibre a casa imprès i et diu, mira, els teus 20 exemplars. Fa moltíssima il·lusió, no? I obres aquella caixa amb la màxima il·lusió del món i comences l'aventura amb la màxima il·lusió del món, com una caixa de bombons, no?, que t'haguessin embolicat. I clar, en el moment que comencen a passar els dies i comences a veure com evoluciona el llibre en si, és com quan obres la caixa de bombons, això, enviada en plena onada de calor, que dius, sí, els bombons ja hi són, però no és exactament com tu esperaves rebre'ls, no?
Ho he viscut, ho he viscut en pròpia pell. Per cert, gràcies. Podria no tenen l'aspecte que ens esperàvem, però fins i tot hi ha gent que pot pensar la xocolata, encara que s'hagi desfet una miqueta, continua sent xocolata.
Ah, això sí, això sempre. I els llibres també, vull dir, per tant, vull dir, com a escriptors, per molt males experiències que tingueu, o per molt complicat, o els petits editors també, vull dir, nosaltres continuem aquí, no? Perquè la xocolata continua sent xocolata i ens encanta. I nosaltres, els que som apassionats dels llibres, doncs nosaltres continuem la batalla perquè no pensem llançar la tovallola, no? És, per tant, d'aquí ve la metàfora de la xocolata, sí.
Doncs sapigueu que Casus Belli, de Teresa Saborit, es va fer digne del 42è Premi Hermana Quintana l'any passat 2021, que ja va per una segona edició, i quina resposta veus que està tinguent? Quin retorn estàs tenint, Teresa?
Doncs molt bo, vull dir, tant de lectors que això que no coneixen el sector i diuen, clar, jo havia romantitzat molt el que era que es publiquessin un llibre i llegint això veig una altra versió de la realitat. I gent del sector que es llegeix el llibre i diu, fins i tot t'has quedat una mica curta, podries haver començat a escriure encara més, no? Per tant, molt bona, molt bona.
Hi ha una altra faceta encara de la Teresa que no hem comentat, que és la de la narració. Narradora oral, ha fet mil i un projectes. Quina part de la teva vida hi destines també a la narració oral? Hem parlat de la gamificació de projectes d'una banda, de l'escriptura d'una altra. No és pas l'única, la novel·la, i déu-n'hi-do la creació i els reconeixements que has tingut per novel·les anteriors. Però llavors encara hi ha lloc per la narració.
Sí, comença a semblar una tona orquestra, no? Si comences a resonar.
Home,
si
mira,
deixa'm
te dir que no és pas un cas aïllat en el món literari, perquè per guanyar-s'hi sí. La vida de veritat i deixar de ser d'aquells que obtenen per la feina literària 1.000 euros l'any, doncs s'han de tocar molts pals.
Sí, és que al final és això, no? El que dèiem, com que és molt difícil viure dels llibres, pròpiament dit, doncs, esclar, els escriptors que ens dediquem a això, que ens volem dedicar a la literatura, comencem a buscar coses paraliteràries, no? Com si diguéssim. I, per tant, sí, una de les coses que també faig és el tema de narració oral. Per tant, sí, tant lectures, recitals de poemes, coses així, sí, també són dels pals que toco.
Ara ens agradaria conèixer una mica la Teresa Saborit des d'una altra faceta, la de lectora. Com es definiria la Teresa com a lectora?
Com a lectora, soc d'aquelles lectores que no fas entrar a una llibreria.
Perquè s'hi fa mal.
Sí, m'hi faig... Bueno, sí, la meva... anava a dir, s'hi fa mal la meva cartera, però sí,
això,
en realitat m'hi faig mal jo. Sí, jo soc d'aquelles lectores que... O sigui, a mi m'agrada molt fullejar i m'agrada molt descobrir, no? Vull dir, vaig a buscar llibres per allà amagats. O sigui, jo soc de les que vaig directament als fons de la llibreria, no? Com si haguéssim, no...
Esquives els aparadors de novetats de primer nivell,
sí,
o de supervendes i va de seguida cap, sí, als raconets.
Sí, jo som més d'aquesta, sí. I llavors vaig buscant i, esclar, comences a veure un que t'agrada, l'altre que també, i, esclar, les llibreries són la meva perdició.
Què té damunt la tauleta de llit la Teresa actualment?
Doncs ara tinc un llibre de la Maria Escales que es diu Estimada Mirta.
T'està agradant?
Sí. A més, la Maria és una grandíssima escriptora i ha fet una feinada de documentació genial amb aquesta novel·la i, per tant, està pintant molt bé. Està en procés de lectura i està molt xula.
Anant a un altre extrem, què va fer lectora la Teresa Saborit? Recordes la primera experiència que et va marcar, si més no, en la infantesa, l'adolescència, a l'entorn del món del llibre?
És que jo he estat sempre envoltada de llibres. Clar, quan era petita, els contes infantils, no? Allò que llegien, aquells contes trucalats, amb tots els contes de la Castanyera, la Caputxeta, etc. Vull dir, aquests me'ls havia llegit tots, i també les Tres Bessones, Santea, vull dir, tots... A partir d'aquí, jo... Clar, no em recordo sense tenir llibres al voltant, sense tenir històries al voltant.
Uh-huh. I ara, què tens pendent? O quin és el llibre que encara no t'has comprat però saps que és allà esperant en algun raconet de la llibreria?
Doncs clar, és que és això, com que a mi m'agrada molt sorprendre'm... Doncs
encara no saps què te sorprendrà, encara no saps què te sorprendrà després del que tens ara mateix obert.
Ah, exacte, sí.
Molt bé, doncs, Teresa Saborit, felicitats pel Casus Belli, pel retrat d'aquest món que és absolutament fictici, i jo no diré pas el contrari.
sí, això que quedi superclar, eh? 100% ficció.
Sí, sí, sí. I el conte de fades que continuï, jo no sóc pas qui per desfer-lo, per tornar-me carbassa, no és pas ara ni el lloc perquè això passi, i en tot cas una recomanació ben transparent per a tots els nostres oients d'aquestes iniciatives que podreu resseguir a l'entorn de la llibretavermella.cat o el vullescriure.cat. Teresa, una abraçada ben forta, felicitats per la feina i bon estiu.
Una abraçada tornada, moltes gràcies per convidar-me i bon estiu a tothom.